Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i vuit minuts del matí i amb l'himne de Riego saludem a José Fernando Mota. Molt bon dia.
Molt bon dia.
És el moment de repassar la història, una època, una etapa concreta de la història, però centrada des de la perspectiva santcugatenca. Volem saber què va passar durant la República, la guerra i el franquisme a la nostra ciutat. Avui fent referència a una data molt concreta, no? Perquè estem a punt d'arribar a una... no sé si podríem dir una celebració, però sí una data important en la història també de la nostra ciutat.
Bueno, és una data que durant 40 anys alguns la van celebrar com el dia de la liberació, perquè el 26 de gener, que serà aquest divendres, farà 79 anys de l'entrada de les tropes franquistes a Sant Cugat.
Per això dic que no sé si serà massa de celebrar o...
Hi havia qui la va celebrar, evidentment.
Sí, sí.
I hi havia una part que no va poder i una altra part que va sortir corrents i una altra part que va acabar a les presons. D'això parlarem una mica avui, no?
Uh-huh. I això va suposar el final també del que es coneixia com a Pins del Vallès.
Sí, clar, l'arribada de les tropes franquistes acaben amb el Sant Cugat Republicà, amb tota l'experiència política i sobretot amb tota l'experiència revolucionària que havia a partir de juliol del 36, que havia arribat fins i tot a canviar-li el nom, no? Octubre del 36 de Sant Cugat a Pins del Vallès per treure els components religiosos del nom. Aquesta serà el 26 de gener del 39, és la fi de Pins del Vallès. No tornarem a sentir aquest himne que ens acompanya ara d'entradilla. Estarà prohibit durant els següents 40 anys. L'himne que s'imposarà és la marxa real, la bandera que s'imposarà serà la Rojigualda, i així estem ara encara. Tenim el mateix himne i la mateixa bandera dels vencedors de la guerra, perquè aquí va haver-hi vencedors i perdedors d'una guerra, de la guerra civil, no? Perquè el 26 de gener també és la fi de la guerra civil, almenys pels santcugatencs. Uh-huh. Que es van quedar, pels santcugatencs es van quedar, perquè altres encara van tenir molt de temps.
On arrenquem, doncs, aquest repàs de la història?
Comencem amb la derrota de la Batalla de l'Ebre, que és l'últim intent republicà per revertir la guerra que ja es veia derrotada. Doncs a partir d'aquesta derrota l'entrada de les tropes franquistes a Catalunya és molt ràpida. Llavors aviat estaran aquí a prop de Sant Cugat. A Sant Cugat, en aquesta retirada, s'havia instal·lat, per exemple, Enrique Lister al front del 5è cos de l'exèrcit republicà. En aquesta retirada instal·lar la seva caserna aquí, entre altres al monestir hi haurà militars, no? Però ja el 23 de gener, a Sant Cugat, ja aquestes tropes en retirada ubiquen a l'entrada del poble un lloc de comandament amb la idea de tancar per aquí l'entrada de les tropes. Es parla encara d'una resistència de Barcelona a l'entrada de les tropes franquistes. El dia 24 arriben destacaments de cavalleria que instal·len en les antigues escoles franciscanes. Es situa artilleria en els boscos del Tibidabo. I fins i tot es pensa en rearmar els membres de les brigades internacionals que estaven aquí a Sant Cugat, perquè les brigades internacionals havien estat retirades oficialment feia uns mesos, però clar, hi havia brigadistes que no podien tornar al seu país. Clar, els brigadistes italians no podien tornar a la Itàlia de Mussolini, els brigadistes alemanys no podien tornar a l'Alemanya feixista de Hitler.
I què feien?
Llavors, aquests es van quedar... i els van instal·lar aquí a Sant Cugat, per exemple, els van instal·lar al Casino La Rabassada i al camp de golf, que algun dia parlarem, que va ser un camp d'entrenament militar, no? Doncs es pensa, són uns 6.000, 10.000, es pensa en armar-los per la resistència, però també comencen a notar que hi ha gent, el que es deia la cinquena columna, que era els partidaris de Franco, que encara estaven en territori republicà, que comença a actuar perquè alguna unitat es dona compte que han tallat els cables de comunicació, és a dir, que ja la situació no és tan eufòrica com la que vam veure quan parlarem un dia el juliol del 36, sinó que aquí ja trobem gent que està esperant ja l'entrada de les tropes franquistes. Aquesta resistència és inútil. Llavors es decideix desallotjar Barcelona i els seus... Encara que es deixa, perquè les tropes franquistes no avancin tan ràpid, doncs es van oferir unes petites resistències. Però el dia 25 les unitats franquistes ja han pres Sant Pere Màrtir, ja tenen Barcelona als peus per aquella banda, i les tropes navarres del general Solchaga enllacen amb el cos de l'exèrcit marroquí, que són els regulares, el que deia els moros, i avancen ja per Rubí i Sant Quirze. I també unes altres tropes que es passaven per Sant Quirze són el Corpo de Trupe Voluntària, que són els italians, que havia enviat Mussolini per lluitar al costat de Franco, que aquests no s'havien retirat, i que tallen la carretera de Rubí a Terrassa. S'inicia una retirada, una mica desorganitzada, que deixa un forat entre les línies de 8 quilòmetres entre Sant Pere Merda i Sant Cugat. I llavors, el dia 26 de gener, sí que ja, si el dia 25 han dormit a Rubí, les tropes, el dia 26 ja entren a Sant Cugat. Tenim el testimoni d'un santcugatenc, d'en Joan Païssa. Joan Païssa havia fet la guerra amb l'exèrcit republicà i en la retirada havia estat ferit a prop de Terrassa i va decidir que allò ja estava perdut i que en lloc de continuar lluitant, pues, que marxava a casa seva. Llavors va desertar i es trobava amagat a Calquitèria el dia 26 de gener. I té un diari molt interessant que, gràcies a la seva filla, Maria Païssa, he pogut consultar, i deia: comença el dia d'avui, el 26 de gener, amb un silenci que quasi fa por. No se sentia res al matí. Al fer-se més de dia es tornen a sentir alguns tirs de metralladora. I per fi, a 11:45, entren a Sant Cugat les victorioses tropes de Franco entre entusiastes aclamacions del poble, dirigint-se seguidament a Barcelona. I a 11:45 entren les tropes. Qui entren? Doncs les tropes aquestes del primer endavant, a les tropes marroquís, que les tropes marroquís, aquests mercenaris, eren les tropes de xoc, llavors són sempre les que van endavant de les columnes. Com entren? Entren saquejant tot el que poden. A part del seu sou, era que...
El botí que aconseguien, no?
El botí que aconseguien. Mm. Tal com feien quan lluitaven pels espanyols a la guerra del Marroc, pues tal feien aquí. Llavors, per exemple, Josep Fontana, l'historiador Josep Fontana, que estava refugiat, era petit, estava refugiat en una torre a Valdoreix, sempre recorda la primera imatge que té és d'entrar un de les tropes regulars a saquejar tot el que va poder de casa seva. El problema és que aquest saqueig no els va servir de gaire, perquè quan van avançar cap a Barcelona, des dels comandaments els van dir que, bueno, la imatge d'una tropa carregada de rellotges, pernils, de tot el que podien haver rebassat a Barcelona no era una bona imatge, i els van fer llançar tot. I llavors veu que per la rebassada hi havia tot ple de coses que havien llançat del saqueig, que no els van deixar entrar amb aquestes pintes a Barcelona, no? Doncs, ara, el que sí que és cert és que hi ha santcugatencs que han sortit a rebre'ls. Aquí, pues, gent de dretes que està farta del procés revolucionari, catòlics que han vist com se represaliava l'Església Catòlica durant aquest període, catalanistes conservadors que han abandonat els seus principis catalanistes perquè han vist la revolució social i els hi fa molt...
Algú que s'ha canviat la camisa, no?
Sí, hi haurà bastants d'aquests. Els ha fet molt de por la revolució social i han preferit els diners que no la pàtria. Gent que està farta de la guerra i que pensa que la fam que estan començant a patir s'acabarà, doncs, cosa que no. La pitjor època de fam al país serà la que està per venir, la dels anys 40. Bueno, aquesta gent surt a rebre les tropes, però mentrestant hi ha altres que han marxat. Clar, tothom que pensava que tenia unes certes responsabilitats polítiques s'ha afegit a la gran columna de gent que des de Barcelona ha sortit cap a la frontera francesa fugint de les tropes franquistes. Es calculen unes 170.000 persones que marxen cap a la frontera. No marxen tranquil·les, perquè van sent bombardejades i ametrallades pels avions franquistes. I entre aquests van santcugatencs, regidors, sindicalistes... Per què? Perquè ja saben el que ha passat amb la gent que s'ha quedat en altres llocs. Per exemple, al començament de la guerra, molta gent... quan les tropes franquistes comencen a avançar pel nord de Sevilla i Badajoz, que han arribat els regulars aquests, i la Legión des de Marroc, molta gent diu: bueno, jo em quedo, jo era regidor, però no he fet res, jo no he matat a ningú, tal. Però, craso error, la columna aquesta, que es va dir la columna de la muerte, de Yagüe,
van arrasar tot i tothom,
no només el saqueig, violacions i tot el que portava aquestes tropes de xoc, sinó que, per exemple, entre el 3 i el 27 d'agost, només, en aquest avançament, ni un mes, es calcula que van matar de 6.000 a 12.000 persones. Per exemple, el poble dels meus pares, que és Llerena, que és a Badajoz, a tocar a Sevilla, era un poble de 8.000 habitants i es calcula més de 300 les persones que van assassinar a l'entrada de les tropes. Clar, aquestes barbaritats, estem parlant del 36, el 39 ja les coneixen la gent que està aquí, i per sota la marxa de tota aquesta gent cap a la frontera, perquè hi ha la por que realment siguin assassinats. Tot això farà que arribin a haver-hi uns 440.000 refugiats republicans a França. França els rebrà a patades i els posarà en camps de concentració improvisats a les platges. Allà també moriran uns quants. I d'aquests, uns 200, es calcula que 200.000 no tornaran mai més a Espanya. No? A més, altres tindran que passar per les penalitats de la Segona Guerra Mundial, amb el que empalmaran 5 anys més de guerra. Uns seran mobilitzats per treballar amb els francesos. Després, alguns, entre ells alguns santcugatencs, seran mobilitzats pels nazis en treball obligatori, amb bases de submarins. Altres santcugatencs s'apuntaran a la resistència francesa i lluitaran contra les tropes franquistes, les tropes nazis. I els col·laboracionistes francesos, que també són importants. I també hi haurà santcugats que acabaran als camps de concentració nazis. Som 3 santcugatencs que tenim controlats que van acabar a Mauthausen, 2 van morir, es van deixar la vida allà i un va aconseguir salvar-se. I que hi ha els que els reben en aplaudiments a les tropes i hi ha els que surten per potes del poble, no?
I sort diversa en aquest cas, els que van sortir d'aquí i van acabar sortint del país, que com deies van anar a parar a...
Sí, ja fins i tot el que acaba...
Diferents indrets.
Ja fins i tot el que acaba a Mèxic, com en Tomàs Fàbregas, i hi ha els que es queden a França tota la vida, i hi ha els que tornaran als anys 60, i aquesta serà la realitat. Però bueno, tornem al Sant Cugat d'aquest del gener del 39. El dia 26 hi són entrant les tropes franquistes. No han parat gaire, perquè el seu objectiu és Barcelona. Mitja hora més tard estan al cim del Tibidabo, i ja els que estaven a Sant Pere Màrtir estan entrant per la Diagonal, i sense trobar cap resistència. A Sant Cugat han trobat certa resistència, però ja ens parlava Païssa de que hi havia hagut uns trets. De fet, es troben 12 cadàvers de soldats republicans i també moren 3 santcugatencs que han tret el cap a veure què passava i per curiosos han mort un nen i 2 persones també. O sigui que hi ha 15 cadàvers. D'aquests militars, no tots estaven lluitant contra els franquistes, perquè per cartes que han arribat als anys 80 a l'Ajuntament i això, sabem d'algun, per exemple, que estava aquí ferit, recuperant-se al poble, i clar, suposo que no es va poder afegir a la retirada, i el van matar, estar allà ferit, o sigui que tampoc crec que...
El van rematar.
Oferís molta resistència. Sí. Bueno, doncs el dia 27, el dia següent, la situació, el poble està sense llum, ja que les tropes en retirada han fet saltar els postes telefònics d'alta tensió, els elèctrics, i el primer que es fa és una missa de campanya. El nou règim franquista és un règim nacional catòlic, i el primer acte que es fa, diguem-ne, de masses al poble és una missa de campanya el mateix dia 27. El 28 arriba al poble Francisco Torrents Vilarsau. Francisco Torrents Vilarsau havia sigut secretari de l'Ajuntament durant la dictadura de Primo de Rivera. L'havien cessat els republicans perquè l'acusaven d'haver fet maniobres durant les eleccions del 31. De fet, ell es presentava amb els monàrquics a les eleccions. Ell continua vivint al poble fins que l'empastifen la casa, li fan una mica la vida impossible i decideix marxar. De fet, se'n va anar a viure a Rubí. I durant la guerra ha estat col·laborant amb la cinquena columna que parlaven. Llavors, ell és el que s'encarregarà, el verdadero factotum, que s'encarregarà de reorganitzar l'Ajuntament durant aquests primers anys de franquisme. Però la situació al poble continua sent difícil. Per exemple, en Joan Païssa escrivia: sembla que estiguin en un desert. No ve cap diari, el telèfon no va, com tampoc el tren. I des de que són els nacionals no tenim llum. I aquesta és la situació del poble, perquè l'està tot encara desmanegat. Fins al dia 10 de febrer no tornarà una certa normalitat. Però mentrestant, clar, les noves autoritats necessiten una nova direcció política del poble, i el dia 3 de febrer l'Auditoria de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació nomena una comissió gestora. Trien com a alcalde a León Berbís Bosque. No era santcugatenc, però vivia des de molt petit a Sant Cugat. Era espardanyer, curiosament, igual que Roc Cudó, l'alcalde republicà. Havia format part del Partit Republicà Radical, del Partit de les Rus, i s'havia barallat amb l'Ajuntament per una disputa per unes terres que tenia al costat del cementiri, que l'Ajuntament deien que eren propietat municipal i ell deia que eren seves. Durant la guerra havia estat detingut por hacer manifestaciones derrotistas y hostiles a la causa antifascista y enviat al tribunal de derrotisme que existia. Aquest home, que Païssa diu que era pobre home, que van fer servir de tapadora, és el que nomena el primer alcalde a Sant Cugat dels franquistes. Qui l'acompanya a la junta aquesta, a la comissió gestora? Doncs gent que ha seleccionat la Guàrdia Civil. Quan darrere de les tropes dels regulars, dels italians i de les tropes navarres, el que ve és la Guàrdia Civil, que és la que s'encarrega de reorganitzar la vida també política i de controlar i de començar un control sobre la població.
Quin poder, no?
Era com la tropa que anava darrere, i a Sant Cugat, per exemple, que mai havien tingut caserna, la Guàrdia Civil, doncs tindrem la presència de guàrdies civils durant aquests anys bastants. Són els que començaran a fer les fitxes de polítiques dels santcugatencs, amb l'ajuda de la Falange, que ràpidament es crearà.
De fet, no sé si l'últim reducte eren les casernes de Mirassol.
Però la caserna de Mirassol és posterior en el temps, em sembla que és dels anys 60. Aquí no hi havia hagut mai guàrdia civil. Doncs la Guàrdia Civil és la que s'encarrega una mica de fer la selecció, preguntant, clar, evidentment la Guàrdia Civil no coneixia els santcugatencs, hi ha santcugatencs que col·labora.
Primer fem un estudi, no?, del personal.
Hi havia santcugatencs que ràpidament col·laboren amb el règim i que diuen, bueno, però mira, aquesta podes... Buscant gent, propietaris agrícoles, industrials, molts d'ells són els que figuren en la llista de majors contribuents, és a dir, gent de diners. Són gent gran, clar, els joves estan al front, la majoria encara, o un front o un altre. Llavors la majoria estan al voltant dels 50 anys. En aquella època era ser gran, ara ja no, jo tindré 50 aquest any i em considero encara jove.
I ho podem fer, clar que sí.
Però als anys 30, 50 anys ja era una persona més gran. Busquen gent amb experiència política, de fet, alguns dels que són seleccionats han sigut regidors en la dictadura de Primo de Rivera i alguns altres en les gestores després d'octubre del 34, que recordem que després d'octubre del 34 són nomenats gestores pel governador civil per substituir l'Ajuntament Republicà que havia estat eliminat. Són santcugatencs, dels 11 regidors, 8 són nascuts a Sant Cugat i els altres 3 portaven des de feia anys al poble. Per exemple, tenim a Josep Alegret, que havia estat regidor durant la dictadura, en Jordi Magrinyà, que havia estat escollit després de l'any 34 com a regidor en la Conjunció Catalanista. D'ells havien militat al Partit Radical, 2 procedien de la Lliga, i altres havien passat per la Unió Patriòtica, que era el partit únic de l'època de dictadura. Aquesta comissió gestora tampoc té gaire poder, fa el que li diu el governador civil, i només té certa autonomia per depurar l'Ajuntament, els treballadors de l'Ajuntament. És a dir, la primera repressió que hi ha és que agafen tota la plantilla que queda de treballadors de l'Ajuntament i veuen a veure la seva ideologia i si són republicans o els poden considerar. Conclusió d'aquesta depuració? Doncs que deixen només d'aquests funcionaris, que són uns 30 que hi havia a l'Ajuntament, només 2 dels que havien accedit durant la República restaran al seu lloc, és a dir, la resta seran acomiadats o se recuperaran els que havien estat durant la dictadura de Primo de Rivera. A més, els nous treballadors que es nomenen per l'Ajuntament, pues, normalment venen per la quota d'escautius, és a dir, gent que havia estat presa durant la Guerra Civil, o descombatents. Altres que s'organitzen? L'Església. Arriba Antoni Griera, un gaja, tot un personatge, un capellà, un home d'idees més aviat carlines, és un eminent filòleg, havia estudiat a Alemanya, havia sigut l'impulsor als anys 30 d'Acció Social Popular, una entitat catòlica, s'havia barallat amb l'Institut d'Estudis Catalans perquè ell proposava una altra normativa ortogràfica, no la de Pompeu Fabra, però escrivia en català, parlava en català, i durant la guerra havia passat al bàndol franquista i havia estat col·laborant en l'oficina de premsa i propaganda de la Capitania General de Burgos. És a dir, és un home amb contactes amb el món franquista. Ell arriba a Sant Cugat perquè es vol convertir com en el salvador del monestir.
Però arriba de d'on?
Arriba de l'Espanya franquista.
Uh-huh.
I ell ve a normalitzar la vida religiosa, però també ell es convertirà com el protector del monestir.
Bueno, i agafar protagonisme, perquè també és el moment, suposo.
Sí, de fet, ell va aconseguir, per exemple, una de les primeres idees peregrines que van tenir és que el campament de... Perquè a Barcelona estan detenint a molta gent, és a dir, tothom que està en edat de tenir que anar a l'exèrcit és cridat per veure què és el que ha fet, llavors ha muntat un gran camp de concentració a Horta, que els està quedant petit, i algú ha pensat en aprofitar el monestir, que com està emmurallat i tal, com a camp de presoners per portar-los aquí per passar després a veure què havien fet durant la guerra. I l'oposició de Griera impedeix que això es faci. També serà el que acabarà muntant el patronat del monestir, que ens ha arribat més o menys fins avui, no? Però clar, ell també és un home d'idees reaccionàries, ve del carlisme i del catolicisme, i és el que començarà a imposar el caràcter nacional catòlic que té el nou règim. començarà amb la reposició de signes religiosos. Recordem, durant la República s'havien tret els crucifixos, s'havien tret les campanes. Doncs, tot això es farà sempre amb processons, misses diàries, misses de campanya. Per exemple, les campanes, fa un acte de benedicció d'aquestes campanes i diu que sàpiguen els enemics de l'Església que encara que cremin temples i destrossin campanes per no tenir que sentir la veu de Déu, una altra vegada tenim campanes que magnifiquen la seva glòria i, vulguin o no vulguin, tindran que suportar-les. I allà continuen. Però aquestes campanes que sonen són les que van posar...
Que alguns els molesta, avui també, bueno, per ja, un altre motiu.
Bueno, no. els republicans les havien tret no perquè els molestessin l'hora, sinó perquè els molestava que les fessin picar quan feien un acte litúrgic. Bueno, perquè ells tenen dret a anunciar les seves actes i nosaltres no. I ahí les tenim, perquè no només donen les hores, sinó els enterraments catòlics, les misses... Bueno, és una altra cosa, com l'himne i la bandera, que també els vencedors encara les tenen. Griera reorganitza la vida parroquial, fa organització catòlica, organitza una associació que es deia Associació de Providència, que era una organització caritativa, però que exercia un control moral sobre la població, perquè informava el rector dels nens i adults no batejats, de les unions no legals, dels malalts reacis a rebre sacraments.
O sigui, quin control, no? Passava en llista.
Clar, perquè pensem que hi ha molt nen que no s'ha batejat durant la República, moltes parelles que s'han casat civilment, quan diu unions no legals, ells es refereix a que no eren... I a més això, ara el que no vol rebre els sagraments, doncs també està demostrant que és un rojo perillós.
Estan en pecat.
Sí. O sigui, que participa també d'aquesta repressió moral i per això envia aquesta associació de Providència. I en la seva protecció del monestir, el que farà també és que aconseguirà enderrocar el parc. Recordem que el parc era el gran centre d'oci de la dreta santcugatenca, doncs ell s'aconseguirà fer amb les accions del màxim accionista i d'un dia per un altre tirarà per terra total. Aquest va ser l'únic problema que hi ha dins de l'Ajuntament, l'única vegada que han votat diferent dins de l'Ajuntament franquista, els regidors, ha estat per aquesta qüestió, perquè clar, recordem que per molts és el seu centre d'oci. També Sant Cugat, ja dic, no és només els guàrdies civils, una cinquantena de guàrdies civils que estan destinats al poble per controlar la població i fer els informes polítics, sinó que també arriben després ja d'acabada la guerra a militars. A Sant Cugat destinen tres companyies de la divisió legionària Fletxes Azules, que són uns 300 soldats al càrrec d'un comandament. Són tropes comandades per italians i que originàriament estaven formades per voluntaris falangistes, és a dir, que són unes tropes que tenen fames de dures.
Però amb quin objectiu les envien a Sant
L'objectiu Cugat? És un objectiu d'ocupació militar. Clar, Sant Cugat, Catalunya, Madrid, Alacant, ha sigut territori republicà fins als últims moments, i llavors és una zona d'enemics, fins que no acabin de depurar tots els enemics que tenen en aquesta població, doncs tenen que tenir guàrdies civils i militars. I era la mateixa lògica que aplicaven al Marroc, al protectorat del Marroc, o en qualsevol guerra, no? T'ocupes el terreny i necessites netejar la rereguarda aquesta, no? Llavors aquestes tropes, que estaran fins a l'any 41 a Sant Cugat, doncs que el seu lema era agredir para vencer, o sigui que ens podem imaginar el seu tarannà, doncs tindran presència a Sant Cugat. Doncs ja hem vist ja que per moltes vegades s'ha dit, no, Catalunya va perdre la Guerra Civil. Bueno, Catalunya no. Dels catalans va haver-hi catalans que van guanyar la Guerra Civil també, i molts van perdre, els que van marxar, els que van patir la repressió. Però clar, a Sant Cugat ja tenim, per exemple, l'Església Catòlica i l'administració pública, que són gent que va guanyar la guerra. Hi ha vencedors en el camp econòmic, els extraperlistes, els que es beneficiaran de la corrupció, els que faran molts diners durant aquest temps. Hi ha vencedors en el món polític, desenes de milers de persones que participaran del règim franquista. Ja dic, el consistori de Sant Cugat no està format per tropes militars que porten de fora.
No venen per...
Està format per santcugatencs.
Exacte, sí.
El mateix passarà amb les diputacions, amb tots els serveis, amb els nous sindicats verticals que es formen. Que moltes vegades diu, bueno, pues sí que va haver-hi tota aquesta gent. I no només, al govern central va haver-hi 11 ministres catalans durant el franquisme, a més d'altres que van fer carrera política, no? Dic això perquè moltes vegades es diu aquestes històries. Ara, també va haver-hi els represaliats. A Sant Cugat calculem que en aquests moments hi ha un centenar de persones a la presó, i dels que no han pogut fugir, que són els que se suposava que tenien més responsabilitat, encara hi ha 100 que estan a la presó, també joves que estaven lluitant amb l'exèrcit republicà i que són detinguts. Són afusellats 4 persones, encara també això de que han fugit, encara aconsegueixen enxampar 4 que consideren que tenen responsabilitats per la seva actuació durant la guerra i són afusellats. I a més hi ha tota aquesta gent que és acomiadada, no només des de l'Ajuntament, sinó que la correspondència municipal dels primers anys, de l'any 39 i dels de finals del 40, és moltes empreses demanant què han fet els seus treballadors durant la guerra, no només a l'empresa pública, no, fins i tot, per exemple, al camp de golf. Escolti, a veure, aquesta és la relació de treballadors nostres, què han fet durant la guerra? Perquè molta gent, per les seves responsabilitats, entre cometes, polítiques, doncs serà acomiadada. Aquests són els perdedors. Els perdedors seran els que tinguin que patir la fam, que arribarà una gran fam. Per exemple, en un informe de desembre de 1939 que l'Ajuntament envia a la Mancomunitat Sanitària, diu que són 300 famílies les que atén la beneficència. 300 famílies, volia dir, un terç de la població menjava d'auxilio social, és a dir, menjava de... que s'instal·la el que és la Unió, uns grans menjadors, que tampoc és que donessin un gran menjar, però per alimentar la població, i han de fer 2 torns, perquè la gent no... Aquesta gent serà la que perdi la guerra. Seran els morts, clar, a Sant Cugat, hem calculat uns 70 santcugatencs moren al front, més els que són represaliats a la rereguarda de Sant Cugat, que uns 12, més aquests fusellats, és a dir, també pràcticament un centenar de persones moren per tema de la guerra. I aquest, qui fa els informes, no? Pues els vencedors, la Guàrdia Civil, el Servei d'Informació de Falange Espanyola Tradicionalista de les JONS. Mai, a Sant Cugat no hi havia hagut mai cap falangista abans de la guerra. Hi havia hagut una o dues famílies carlines. Recordem que el partit de Falange Espanyola Tradicionalista de les JONS està format pels falangistes i els carlins. Doncs ara, després de la guerra, apareix a Sant Cugat, es forma la delegació falangista. Qui la forma? Pues gent que provenia, el primer cap provenia de Unió Democràtica, havia militat de Unió Democràtica. Altres venien de la Lliga, altres venien del Partit Republicà. Aquesta gent, una part d'ells col·laboren en fer els informes sobre els seus propis conciutadans. També els regidors, també el capellà, en molts pobles. A Sant Cugat no, perquè com era de fora tampoc sabíem exactament què havien fet o no havien fet els seus veïns. No? I amb això es confeccionen uns fitxers que són enviats a la Guàrdia Civil, i a partir d'aquí és quan es cataloga a la gent si era rojo, si era indiferent...
I quan s'ha l'etiqueta.
Sí. Doncs els que en aquests informes arriben a controlar pues, a la majoria de la població. Estem parlant d'un règim totalitari. I estem parlant això dels 100 empresonats que aniran sent alliberats, però, per exemple, l'any 44, la Junta Local de Libertat Vigilada, que tenia que controlar els santcugatencs que havien estat, que havien anat sortint de les presons franquistes, controla a 70 santcugatencs. 70 santcugatencs tenien que anar allà a fer les gestions perquè la Junta aquesta els hi controlés, no? I llavors ja dic, els afusellats, són afusellats en Joan Prat Muntada, que havia fet de guàrdia municipal a Valdoreix, que és denunciat per valdoreixencs, no per l'exèrcit ni per la Guàrdia Civil.
Pels veïns.
Per algun veí. Uh-huh. I l'acusen de ser la FAI, quan en realitat era de la UGT, i el fet és que el 29 de juliol l'afusellen. En Manuel Capet Vázquez havia sigut membre de la CNT i conseller de la CNT, també s'ha fusillat el 18 de maig del 40. Fernando Lorente Aguilar també havia sigut un manobre, membre de la CNT, i havia sigut membre de la patrulla local, de la milícia local. S'ha fusillat el 5 de juliol. I Antonio Ruiz Alcarat era un jove de 18 anys, que aquest se l'acusa d'haver intervenit en delitos de sangre. En realitat, era un xaval amb problemes mentals que havia fet algun atracament i havia robat. Malgrat això, serà afusellat, i és curiós perquè serà afusellat de l'any 42, i l'any 45 el seu cas continua, el cas serà sobresegut, quan ja feia 3 anys que havia estat afusellat. Llavors, aquesta és
la justícia.
Aquesta és com funcionava la justícia dels vencedors.
Molt bé, doncs no sé si podem donar per tancat el capítol d'avui.
Bueno, ens queda molt més, perquè clar, tenim recordem els rabassaires, doncs els rabassaires ara seran desnonats, perquè ara arriba el temps dels propietaris. Recordem
sí,
la llengua...
Sí, ara passen factura tots.
La llengua catalana, clar, la llengua catalana desapareix de la presència pública. És a dir, aquesta repressió, que durarà 40 anys, doncs comença aquest 20... Pels santcugatencs comença aquest 26 de gener de 1939.
Doncs aquesta és la història explicada pels vencedors.
Bueno, en aquest cas, jo no sóc dels vencedors dient-la, perquè no hi era.
Tu ets l'intèrpret d'aquesta història.
La història ha sigut durant molt de temps explicada pels vencedors, però jo crec que ara ja tenim un aparell historiogràfic important per poder explicar les coses una mica com van ser. Sempre, tot historiador sempre no és neutral, però almenys per ètica intenta apropar-se el més possible a la veritat, no?
Doncs aquesta és la història que avui hem centrat en aquesta data, el 26 de gener de 1939, quan arriba la fi del Pins del Vallès. José Fernando, moltíssimes gràcies. Ens tornem a trobar d'aquí unes setmanes.
Molt bé, i esperem que no acabem amb aquest mal regust de boca d'afusellats i represaliats.
Home, però la història és la que és, tampoc no la podem canviar.
Buscarem potser un tema una mica més alegre.
Molt bé, gràcies i bon dia.
Thank you.